Són les 8 del matí. Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant la reemissió d'Amb Llum Pròpia a Ràdio Estel.
La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Bona nit, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Encetem el programa número 356. Podríem dir, ofereixo el millor que tinc a través de la vida i de la música. Vostè sap qui ho diu, això? O ho va dir en el seu moment? Vostè mateix?
Sí,
vostè
jo mateix, jo ho vaig dir.
El pare Johnny, un home que aquesta nit, conjuntament amb una persona, podríem dir, polifacètica, perquè és el mànager, fa música i moltes més coses, doncs podrem facilitar a tots vostès un programa amb unes connotacions molt peculiars. Però primer ens explica qui és Joan Enric Reverté, pare Joni, Eva Franqués. Eva, bona nit, endavant.
Molt bona nit. Doncs sí, Joan Enric Reverté Simó, més conegut com a pare Joni, neix a Amposta el 23 de novembre de 1967. Des de petit demostra la seva afició a la música i als 8 anys comença a estudiar guitarra i cant. Ingressa en el Seminari de Tortosa, on cursa els estudis eclesiàstics i aprèn cant gregorià i piano. Ordenat sacerdot l'11 d'octubre de 1992. Actualment és rector de tres parròquies, la del Masroig, el Molar i el Lloar, a la província de Tarragona. La primera actuació que va fer data del 30 d'octubre de 1999. Des d'aleshores ha fet més de 40 actuacions. A destacar la del Festival Cabriniano a Madrid, la Trobada Europea de Joves a Barcelona, el Multifestival de David de Burgo d'Osma a Sòria o la de Tortosa a Tarragona en un concert contra l'esclavitud infantil. També actua en la seva missa After Hours amb gran èxit entre els joves. Les seves ganes per ajudar els demés l'ha dut a ser el delegat de missions de la diòcesi de Tortosa i ha realitzat col·laboracions missioneres a Centroamèrica i a l'Àfrica. En allà, les seves vivències humanes, espirituals i musicals es van ampliar a l'entendre que la música és un instrument universal de comunicació. En el seu disc Provocando la Paz podem trobar cançons que van des del cant gregorià fins al hip-hop. Val a dir que els beneficis de les vendes de Provocando la Paz són íntegrament per l'ONG Mans Unides.
Correcte?
Sí, correcte.
I dona el vistiplau?
Sí, encara que hi ha aquí un munt de coses per contar i aprofundir.
Ens queden 50 i molts minuts, hi haurà temps. Una qüestió, és padre Joni o diem pare Joni a casa nostra?
Bueno, com vulgueu, he ficat este nom per unificar una mica, no? Va ser, de fet, un nom que m'ha anat traient al llarg del temps. Quan vaig estar a Morella, en el primer destí com a capellà, els mateixos joves m'han començat a dir Joni, per abreviar una mica lo de Joan Enric, i ja se m'ha quedat així entre els joves. I lo de padre ho van començar a dir quan vaig estar a Centroamèrica fent una col·laboració missionera a Hondures, I allí pues, al mossèn li diuen padre. I llavors, pues, per a mi també és molt important, no?, este nom que em van posar allà a Centroamèrica. Llavors vaig unir les dues coses que en el projecte musical, Padre Johnny. Aquí a Catalunya és normal, els flairers me diuen mossèn, que és lo habitual.
Carles de López, mànager, productor, amic, músic. Tot el que hem dit d'ell és correcte?
Pues todo es correcto. Yo, si me permitís, voy a hablar en castellano, porque soy castellano parlante, aunque entiendo muy bien el catalán y porque he vivido muchos años en estas tierras. Pues sí, es correcto. Yo también querría remarcar una cosa que el padre Johnny, cuando lo conocí, nosotros los que somos músicos y nos movemos dentro de esta vorágine de la industria discográfica, a ver quién puede pegar el codazo y saltar a la fama, lo antes posible, lo que me marcó muchísimo en este proyecto del padre Johnny fue ver que todo lo hacía por eso, por los niños, por ayudar a los jóvenes, por tender puentes, como dice él, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar con él desde hace 4 años y bueno, aquí estamos.
¿Por qué vostès no fan una improvisación musical que es un auténtic document en viu? Després parlarem. Vostè té l'harmònica a punt,
sí,
per a Johnny,
sí, sí.
I aquesta guitarra en diuen acústica, no?
Sí, esta és una acústica electroacústica, però doncs, sí, és correcte.
Uns minuts i dialoguem. Endavant.
La força de la pau.
Solo me queda la esperanza que la paz puede brotar a cada instante, que es en el corazón donde nace, y para que crezca hay que dialogar. Si queremos que reine la fraternidad, defendamos la paz con valentía, y así la justicia día a día pueda ofrecernos más igualdad. ¿Cuántos profetas van anunciando la fuerza del amor por este mundo? Cantan a la paz, cantan a la paz, a la paz, paz, grita este mundo. Abramos las puertas y los corazones. Muros, fuera rencores.
¿Vostè creu que es pot provocar la pau?
S'ha de provocar la pau, és urgent, de manera urgent, i per això he fet aquest projecte i el nom del disc ja diu molt. La pau, com moltes coses positives de la vida, no venen per si mateixes, sinó que s'han de provocar, igual que la justícia social, la solidaritat, els drets humans, i això és el que em preocupa. I per això tot el projecte en si és una provocació cap a aquestes coses.
Vostè neix a Amposta l'any 67, els seus pares vivien allà?
Sí, els meus pares són d'Amposta i allí me vaig criar.
Germans?
Dos germanes tinc.
Germanes. Vostè quin ordre ocupa?
El del mig, sóc al mig.
Del centre?
Sí.
Com era vostè de nen?
Pues...
Bueno, encara és molt jove, però...
Bé, pues era un nen molt sensible, molt obert, m'agradava molt jugar amb els meus amics al carrer, en aquell temps pues, jugàvem molt al carrer, i jo considero que vaig passar una infància gaudint molt del carrer, dels meus amics, de tot el que m'envoltava, de la meva ciutat d'Amposta. Vaig disfrutar al màxim, o sigui, guardo un record molt, molt feliç.
I què tal estudiant era? Comencem amb la infantesa.
Jo diria, pues, normal, bàsicament, medient l'home de les enes, en el sentit que tenia molts, molts de notables, o sigui que prou bé, normal.
Què llegia de nano?
M'agradava molt llegir el TVOs, sobretot pues, d'aventures, del Capitán Trueno i també de Tintín, era el que més m'agradava.
Escolta, què té el Capitán Trueno, que la gran majoria de convidats que venen en el programa i l'han passat 356, número d'aquesta nit, tothom parla del Capità Trueno.
Jo crec que l'aventura, no? I, a més, que te sentes identificat amb els personatges que van apareixent, no? Defensor de, potser, d'alguna causa de la justícia, dels més pobres, potser, en aquest aspecte, me sentia identificat.
Però vostè es considera capità de la música de rock dur o és un tro? Que fa uns dies que ha plogut tant, quasi bé es pot fer aquesta pregunta.
Sí, espero que sigui un tro per la música que porto, que és més rocker, l'estil, és una música rock, encara que li mesclo elements de hip-hop, de gregorià, de gospel, de ritmes africans, de tocs de metal, però bueno, per l'estil jo espero que per allí per on passi sigui com un tro que faci despertar la gent. A mi m'interessa que no es queden indiferents davant de la meva música.
Vostè, preguntant mai als seus pares què pensen del Joan Enric...
Sí, moltes vegades. De fet, meus pares estan sorpresos a cada pas que dono en la vida, perquè qui els hi havia de dir, no? Quan vaig decidir fer-me capellà, després quan vaig decidir anar a l'Àfrica, a Hondures, quan vaig decidir tot això de la música, quan vaig gravar, quan he fet tot això, doncs, bueno, doncs estan cada vegada més sorpresos, però me recolzen.
Quin és el cognom matern de vostè?
Simó.
Simó. Llavors vostè deu conèixer la Mari Carmen Simó.
Home, la meva mare.
Mari Carmen, bona nit.
Bona nit.
Escolti, què tal és el Joan Enric? Com el veu vostè?
Pues jo el veig una persona molt íntegra, molt equilibrat, és molt ordenat i molt treballador. Què vol que li diguem? És per a mi li dic molt bona persona. Jo li dic també per mi, però pels pobles on ha estat, que sempre ha passat pels pobles de vicari o de diàcono o de lo que sigui, sempre l'han volgut molt i quan se'n va el ploren. Penso que en això li he dit molta cosa.
Molta. Mari Carmen, com era de nano el seu fill? Era entremaliat, molt obedient, li va cridar a vostè l'atenció més d'una vegada. El que no vulgui respondre pot perfectament optar pel silenci.
Claro, que em va fer parlar, com tots els crios, era un crio normal. També pues, a vegades s'enfadava quan era petit, però ara no s'enfada mai. Quan era petit sí que tenia a vegades un caràcter que li deia això, no? Pues llavors s'enfadava. Però ara, una volta que s'ha fet gran, o sigui, ja després de l'adolescència, s'havia fet un caràcter boníssim, boníssim, que jo no l'he vist mai enfadat, ni als llocs on està. També m'ho diuen, és que ton fill no s'enfada mai. Ell diu les coses tal com veu que tenen que ser, diu això no ho heu fet bé, per això, per allò, per allò. Però mai enfadat. No trau mai gènit.
Mari Carmen, quan ell va dir que volia ser sacerdot, vostè com a mare i com a ésser humà, què va pensar?
Pues bueno,
què li va dir?
Jo a cada fill els he respectat en el que han volgut ser, pues en ell també, i com a mare, pues contenta també. De tots estic contenta, pues d'ell també. Estàvem contents.
Quan el va veure ordenat sacerdot, què va sentir, mamà Mari Carmen?
Ah, llavors sí que una felicitat total. Perquè com ja havia passat tot el problema doncs, de l'adolescència, el seminari, de tot el que hi hagi, tot, i llavors ja va ser la meta final, doncs llavors ja va ser, el dia de l'ordenació me pensava jo que estava al cel. Va ser meravellós.
Mari Carme,
que... Aquell dia m'ho passava molt malament, perquè tenia una mare velleta que la vespa de l'ordenació me se va ficar en coma. I vaig passar un dia de l'ordenació pensant a veure si ma mare pobreta arribaria o no arribaria, no se'n va enterar de res. Però encara el meu fill, per la nit, el dia mateix de l'ordenació, quan ja es va acabar tota la festa, perquè van fer una festa per a 1.000 invitats, perquè som un poble i som una família molt coneguda, va vindre una gentada, i per la nit, quan ja vam retirar de tot, li va dir a sa iaia cridant molt fort, iaia, ja sóc capellà... Te vinc a fer la unció dels malalts, que nosaltres ja li havíem fet aquí a casa, però aquell dia li va voler fer com a ell sacerdot. I ma mare, que estava en coma i que no se n'enterà de res, o mos pensem que no se n'enterà de res, li va contestar, així ho volien dir, te sento. I vam tindre molta emoció, i al cap de 8 dies ja es va morir la mare.
Joan...
O sigui que ho dic perquè No sé per què m'ha sortit ara això.
No, però ho ha dit molt bé, Joan Enric, què pensa del que diu la mare?
Ah, això.
No, per a mi va ser una experiència profunda. Com a capellà va ser un dia emocionant, però al mateix temps, pues, al tindre a l'àvia així, pues, també estàvem una mica la família preocupats. I de fet, pues, va ser una emoció, no? Per la nit, quan vaig arribar a casa, pues, que després d'estar tants de dies en coma, obrís els ulls i em fes aquest signe, no? Com mostrant una mica que mantenia i estava contenta. I després va ser la primera emoció que vaig fer, la de ma iaia, i després va ser el primer enterrament que vaig fer, el de la meva àvia.
Mari Carme, i quan vostè el va veure en un escenari cantant rock, què va pensar?
Pues bueno, és que a mi no em ve de nou, perquè, claro, ara ha sigut una sorpresa per a molta gent. Però és que quan estava al seminari va ser la primera sorpresa que vaig tindre, que ja va fer el primer conjunt de rock. Llavors sí que li vaig dir, ai, al seminari, no sé si t'ho deixaran fer, això. Diu, bueno, ho anem a provar. I, claro, en aquells passillos del seminari de Tortosa, que són tan amples, allí es van col·locar el conjunt i tota la gent allí escoltant, un munt de gent, i aquell dia va ser el que vaig tindre la impressió primera, perquè després hi ha sigut anar seguint la seva trajectòria, perquè nosaltres sempre hem estat al seu costat, ell m'ho explica tot, i ja no m'ha vingut de nou res. Entén?
Senyora, no li ha donat mai cap disgust que es pugui explicar per ràdio? Senyora...
Manes, no el sento.
Li preguntàvem si alguna vegada Joan Enric li ha donat algun disgust que es pugui explicar radiofònicament. Si no, canviem la pregunta.
Pues ja li he dit que de petit, pues com tots els crios, però des de que s'ha fet gran ja no n'he tingut de disgustos, no senyor? Li tinc que dir que no. Si vol parlar amb el meu marit, li
dirà... Sí, sí, volem parlar amb vostè i parlarem amb l'espòs. Escolti, moltes gràcies. Mari Carmen és una dona vostè encantadora i realment, escolti, a tal fill, tal mare, tal fill. Gràcies i si ens passa el Joan parlarem amb ell.
Pues ara ve el Joan. Bueno, gràcies.
A vostè i moltes gràcies. Bona nit. Una mare molt agradable, Joan Enric.
Sí.
Una facilitat de paraula no freqüent, amb un homenatge a totes les mares. Esperem que vingui el Joan. El tenim en línia i el Joan. Joan?
Sí, sí.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si vostè respon com la mare, però escolti'm, vostè i les seves esposes per fer el programa,
eh? Guanya, sempre em guanya ella.
Escolti, la seva òptica, com el veu com a sacerdot i què en pensa del Roquer?
Jo el veig molt sencer, el Joan Enric, i molt sensat i molt treballador i molt criaturero i molt juvenil i no ho sembla, eh? O sigui, el seu caràcter enganya. Jo també sóc serio, però també sóc criaturero i sóc molt de la broma. O sigui, tinc un caràcter serio, però el Joan Enric és paregut i encara potser en guanya i tot.
Què vol dir per vostè criaturero?
Criaturero, pues, que en los críos se'ls fa en seguida, perquè jo veig que s'hi posa a jugar amb ells en seguida, i per en terra, i se'ls capta, i sap entrar-hi dins del món dels críos. Se'ls guanya.
La seva esposa i la mare de Joan Enric ja ens ha comentat diversos aspectes vinculats a la seva vida. A vostè li va sorprendre que es volgués fer sacerdot?
Pues no. No. Perquè, no sé, en les nostres famílies la religió sempre l'hem viscuda i no mos va estranyar gens. I inclús vam tindre alegria. El vam apoyar.
Hauria volgut que en Joan Enric tingués una altra responsabilitat? Advocat, metge, sacerdot, ja és el cas. O és indiferent?
Ah, no, no. Nosaltres el que volem veure és que el fill sigui feliç. És igual el fill que la filla, que se sentin realitzats i que estiguin contents en el treball que fan, que això és molt important.
Pregunta potser difícil, o la resposta, millor sacerdot que Roquer, millor cantant, com a que conrea l'esperit?
Jo penso que ara, en este moment, pot ser un sacerdot una mica revolucionari perquè canviïn una mica les coses, potser també fa falta.
Escoltem el fill. Joan Enric, què pensa de tot el que ha dit? Abans ja ha opinat la mare i ara el pare.
Bueno, jo com a fill també estic content dels pares. M'han recolzat en tot el que he fet en la vida, m'han respectat i això per a mi és moltíssim ja. I després en l'apartat, com si diguéssim, més musical, també he de dir que m'han recolzat, perquè el disc l'he pagat jo personalment en els meus pobres estalvis, però m'ha recolzat la meva família, perquè també no arribava a tot, no? Perquè ho han fet a un gran nivell musical. I per tant, pues, jo estic molt agraït també de que han col·laborat en realitzar aquest somni, no? Que per a mi ha sigut com una realització personal com a persona i com a músic. I després pues, segueixen apoyant en tot el que poden, en tot el que poden, pues, voluntaris de la Fundació, o em recolzen en algun concert també, m'acompanyen, vull dir que en tot estic molt agraït.
Joan Reverté, sí, pare, moltes gràcies per la seva presència a Ràdio Estel i Ràdio Principat aquesta nit. Salutacions i enhorabona, perquè el fill també és un encant, eh?
A vostè.
Fins sempre.
Gràcies.
Hem escoltat els pares, ara potser una mica més de moviment artístic. Estan a punt? Sí?
Sí.
Doncs endavant.
Aquesta cançó anomenada La Solidaritat.
La solidaritat és compartir lo que somos y tenemos. Y la vida hasta el fin, unidos por un sueño que se puede realizar, poniendo nuestro esfuerzo, este mundo puede cambiar. La solidaridad es comprender el valor de cada gesto y empezar otra vez, unidos por un sueño que se puede realizar, poniendo nuestro esfuerzo, este mundo puede cambiar, debe cambiar, puede cambiar.
Ja que han tingut la gentilesa vostè, pare Joni, i el seu company Carles de López de venir aquesta nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, les persones que s'interessin per actuacions de vostès, que han de fer? Aprofitin l'ocasió, perquè després més música, més diàleg, no ens en oblidessin. Parla el mànager o parla el pare Joni?
Ahí ya me encargo yo un poquitín.
Pues adelante, buen
bueno, la gente que quiera escuchar conciertos y demás, en principio es entrar en la página web del padre Joni, donde se va dando toda la información constantemente. Por ejemplo, toda la gira que hemos hecho este verano, todos los programas de televisión que hemos hecho a nivel nacional e internacional, desde Miami, desde Ucrania, o sea, un sinfín de programas que hemos hecho. Entonces, la página web del padre Joni es www.padrejoni, deletreado sería padrejoni, con JONY.com. Ahí pueden tener toda la información sobre la gira, sobre los conciertos, y aparte también, bueno, ya el padre Joni lo explicará después, sobre la fundación y sobre todo lo que estamos haciendo.
No, perdón, puede explicar usted, aprovechemos el momento.
Bueno, yo sobre la fundación ya creo que es una cosa como más personal. Yo me encargo más de la parte, aunque también colaboro íntegramente con la fundación, pero me gustaría que eso lo remarcara más el padre Joni.
Sí, el que és la fundació ha vingut o ha nascut paral·lela al tot el projecte musical, perquè jo diria que és per coherència personal, no? L'estar treballant a l'Àfrica i Centroamèrica me n'he adonat d'un munt de coses greus que estan passant en el món. I llavors tot això reflexa les meues inquietuds humanes i socials. I per tant, pues, jo aquí reconec que els beneficis que em corresponin a mi, tant del disc com de la gira, pues, vull que vagin a algun projecte solidari a humanitats, jo diria a la nostra humanitat de manera més urgent, no? I llavors vaig conèixer un problema quan vaig estar a Centroamèrica, que va ser que quan treballaven els nens del carrer, que molts dels nens caïen en les xarxes de la delinqüència organitzada, que allí s'anomena Maras.
Quins llocs de Centroamèrica?
Concretament a Hondures, sobretot a la zona de San Pedro Sula, que és una ciutat industrial. Llavors hi ha molts de nens del carrer i caien massivament en les mares. No? És un problema comú a Centroamèrica que s'està estenent cada vegada més. Hi ha pues, milers, jo diria que actualment vora un milió de nens i de joves que han caigut en aquestes xarxes. No? I a més hi ha dos bandes rivals, que són la 18 i la MS, i que entre ells també es maten uns als altres. Llavors, quan hi ha un enfrontament en alguna banda al carrer, llavors això es nota també dins de les presons. No? I em vaig trobar concretament en una massacre dins de la presó de Sant Pedro Sula entre dos bandes rivals. No? I fa poc pues, també va haver un escàndol de que uns menors, concretament tres menors, van matar a 12 companys d'una mare rival i els van tallar el cap. Bueno, pues això és un problema gravíssim i que també ens està arribant aquí a través de la delinqüència de bandes de Llatinoamèrica. Llavors, jo penso que és urgent fer algo per aquests nens. No? Llavors vaig pensar que lo millor és que no entren en les mares perquè si no ja no surten en vida. I llavors a través de Mans Unides van fer un projecte que consisteix en fer un centre d'acollida per a aquests nens, que sigui biblioteca, que s'incentive l'educació, per a que almenys tinguin unes oportunitats en la vida i no caiguin en aquesta delinqüència. Llavors, el projecte en si val 31.000 euros i estem en això, intentar pues, a partir dels discos, dels concerts i també de donatius que està fent la gent, pues, poder fer realitat este somni i salvar la vida urgent d'aquests nens.
On s'han d'adreçar els interessats en el cas?
Bueno, a la pàgina web estan... Sí, totes les dades estan de la part musical dels concerts i tot el que estem fent, com de la fundació i totes les dades per si algú vol col·laborar en tots els projectes que portem.
És molt car contractar el pare Joni, no digui preus, eh?
No, jo diria dins del món musical i en el nivell que estem, jo diria que és dels grups més barats que hi ha. Tot i això, pues, hi ha adaptacions segons la contractació, qui ho fa, i hi ha un munt de modalitats. Jo diria que això és una adaptació. Llavors, pues, allí a la pàgina web també fica l'agència de management a qui adreçar-se, llavors ja l'agència pues, se posa en contacte i mira d'adaptar-se.
Avui el Joan Enric i en Carles actuen a Viva Veu, però hi ha CDs... Ens volen informar una mica, no es pensi la gent que no hi ha cap tipus de disc de vostès.
Sí, el disc concretament...
Qui parla, el mànager o l'intèrpret?
Bueno, els dos podem parlar perquè això és una cosa que mos afecta
bon
a tots.
Bon mànager, eh?
Sí, bon amic, primer que tot bon amic.
Molt ben dit.
I després tot lo de més, no? Perquè m'està recolzant en tot, humanament en primer lloc i després musicalment i professionalment a tots els nivells, no? I això
ho agraeixo. Qui és per vostè un mal amic?
Un mal amic seria el que m'abandonés en precisament quan ho necessito més, no? I per això no ho està fent ell. Vull dir que
i un bon és el que no abandona mai.
Exacte.
Tenim un convidat que és un home d'aquesta casa que vostès coneixen, es diu Ignasi Miranda. Ell és el que dirigeix i presenta dia a dia Finestra Oberta. En el seu moment ell va estar amb vostès. Ignasi, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Quina és l'òptica de l'Ignasi entorn al sacerdot, entorn a l'intèrpret dels que ho saben els oïdors? I vostè també tenim aquesta nit. Parlem del pare Joni i del seu gran amic, que és en Carles.
El pare Joni el vaig poder entrevistar fa unes poques setmanes en el programa Finestra Oberta i a partir d'aquell contacte personal vaig poder fer arribar a la meva ment tres coses, sobretot, que voldria destacar.
Escoltem les tres coses. Primera.
Primera és que jo crec que el pare Joni és l'apòstol de la guitarra elèctrica i així el vaig...
Sí, això ho va dir vostè, apòstol de la guitarra elèctrica.
Efectivament.
Però, Ignasi, és la guitarra elèctrica o l'acústica? O és el mateix?
Bueno, és pràcticament el mateix.
Val. Endavant, Ignasi, perdó.
Doncs és una d'aquelles coses que em va voltar pel cap durant l'entrevista en el programa i em va semblar oportú de posar-li l'apòstol de la guitarra elèctrica. Em va causar molt bona impressió, i aquesta és la segona qüestió, la seva tranquil·litat amb què parla i la seva naturalitat, perquè, per exemple, una de les preguntes que li vaig fer és si això d'anar fent concerts amb el clergyman de capellà doncs, li suposava algun problema o si li significava doncs, assumir crítiques de protagonisme o alguna cosa, i ell va dir que ho feia amb normalitat, perquè ell com a capellà li agradava anar amb clergyman i, per tant, doncs, la integritat de la persona fa que vagi amb clergyman sempre. No? I després em va sorprendre una altra cosa que em va dir, és que algunes vegades en els concerts diferents persones se li havien adreçat per confessar. Em sembla que per als creients el valor del sagrament de la confessió i la reconciliació és importantíssim i fonamental. I per últim, destacar la gran comunió amb el seu bisbe, que per a l'Església és bàsic. La comunió amb el bisbe de Tortosa, el qui va agrair en l'entrevista que li vaig fer públicament la comprensió per una persona tan peculiar, diguéssim així, un sacerdot que a més de fer les funcions de capellà es dedica a fer concerts. I li transmeto des d'aquí una forta abraçada al pare Joni.
Moltes gràcies.
De res.
Ignasi, ens queda una darrera qüestió. Vostè creu que el que fa el pare Joni pot ser evangelitzar?
I tant, que és evangelitzar, perquè l'evangelització, com també ens ha recordat recentment el papa Benet XVI, es troba a tot arreu. Evangelitzar és proposar, no imposar, i proposar en l'àmbit de la vida pública a tots els nivells i també en el de la cultura, i cultura és la música. La música no agrada sempre a tothom, tota mena de música, però aquesta música agrada a molta gent, aquesta que fa el pare Joni, Joan Enric Reverter, i segur que tots els qui la segueixen doncs es poden sentir evangelitzats d'una manera o d'una altra. Per tant, aprofito per felicitar-lo per la bona tasca que fa.
Gràcies, Ignasi.
I a vostè li agrada la música de rock dur?
A mi personal...
O no és la seva línia?
A mi personalment no és la música que més m'agrada o que més escoltaria, però en el cas de la del pare Joni, que alguns moments he escoltat alguna cosa, reconec que potser m'agrada més que altres de rock, i no ho dic per fer-li la pilota ara que el tenim aquí.
Ha quedat bé l'Ignasi.
Està el productor aquí també, que ha treballat molt en la part musical per a fer els arranjaments. Correctes.
Evidentment també el saludo, sí, i li agraeixo molt també la seva participació a l'hora de preparar l'entrevista que vam fer ara fa uns quants dies.
Bon dia, adéu, l'Ignasi.
Sí, moltes gràcies, Ignasi. També t'envio una abraçada i continuem treballant en molta il·lusió.
Molt bé, doncs...
El productor li diu adéu també.
El productor le dice que el rock duro no es tan rock duro y que a veces puede ser un rock abierto a toda la gente. Y que eso está bien, que poco a poco se va empezando. Hay que seguir escuchando.
Muy bien, Carlos, también un saludo para ti.
Un saludo muy grande.
Ignasi, moltes gràcies i que la finestra segueixi oberta, que no es tanqui. Això ens referim al títol del programa, eh? Molt bona nit.
Molt bona nit a tots, adéu. Bona nit.
Per cert, que hem parlat de les dues germanes de vostè. A què es dediquen, si es pot saber?
Hi ha una que és mestra i està en posta i una altra que és infermera i està a Barcelona.
Segueixen la tasca de vostè?
Sí, segueixen tot el que faig i han vingut també a algun concert i m'animen a seguir endavant.
Li podem fer una pregunta no excessivament ètica?
Sí, el que vulgui.
No ha deixat mai una nòvia en el camí?
Moltes. El que passa és que no diré el número ni tampoc els noms ni res, però això són coses ja que guardo en el cor, guardo en no sé, en molt de carinyo les experiències que he tingut en la vida. En aquest sentit, jo crec que totes m'han ajudat a madurar, a veure moltes coses en la vida, a descobrir, i ho porto integrat en la meva vida, i jo crec que m'ha ajudat a elegir, jo diria, més maduresa tot el que he fet en la vida.
En alguna... Posteriorment, ha tingut vostè alguna vinculació? L'han vingut a saludar? Potser fins i tot s'ha casat i vostè ha fet de celebrant? No hem arribat a aquest extrem.
No, aquest extrem no, però que... Però, per exemple, sí que he parlat moltes vegades, per exemple, he regalat el disc a alguns, algunes, o, per exemple, també inclús els he comunicat abans de que sortís públicament tot això, doncs els he parlat del que estava fent, i vull dir que ens anem parlant en la vida de tant en tant i s'interessen també i m'animen a seguir tot el que faig.
Rep correspondència? Cartes?
Sí, moltíssima correspondència, moltíssima. Jo crec que de tot arreu del món, tant de Catalunya moltíssima, després també de tot l'Estat i fins i tot d'Amèrica moltíssima correspondència, de gent que s'ha sentit tocada per aquest projecte, que s'ha interessat, i molts me conten per les seues inquietuds, els seus problemes, perquè se senten identificats en el que faig, potser en la visió de la vida, de la societat, de l'Església, dels problemes del món, d'una sèrie d'inquietuds, i llavors, pues, me demanen el que sigui, no? un consell, o simplement pues, poder parlar amb mi. De fet, sobretot també en els concerts, pues, molta gent se comunica amb mi, i fins i tot en el concert de Bilbao, per exemple, després del concert me van donar una carta, una noia que estava sortint de la droga en aquell moment, i que tot això pues, l'està animant, veure que hi ha gent que s'esforça en la vida i que es preocupa dels altres, bueno, pues són coses que també m'animen, no?, a seguir endavant.
Quin és el principal problema del món avui dia?
Jo diria, per exemple, el desequilibri greu que hi ha en aquest món, no?, que provoca fam, misèria, pobresa extrema, i després jo crec que també provoca una violència estructural que llavors se transmet en delinqüència, se transmet en agressivitat, en violència, en guerres... Bueno, pues jo crec que és això, bàsicament. Però anant una mica més al fons de tot, de la qüestió, jo diria que això surt del cor humà, perquè en el cor humà és on tenen lloc de totes les principals mogudes de la vida, no? I després s'exterioritza. Llavors, en el cor humà, pues, hi ha l'egoisme que provoca tot això.
A quina zona d'Àfrica va fer vostè de missioner?
A Guinea Equatorial. I, de fet, ho he recollit també una mica en aquest disc, perquè precisament la cançó La Solidaritat té una part final en la llengua fang, que és la llengua que em vaig trobar allí, i és com si en aquell moment se m'apareguessin tota la tribu i diguéssim, en la seva pròpia llengua, és veritat el que està dient, és urgent, necessitem tot això que està dient, solidaritat, justícia, necessitem urgentment això.
Carles de López, ens diu el director tècnic del programa, Antoni Huguet, que hi ha trucades que persones interessades en i en vostès que no tenen pàgina web. Hi ha un telèfon més còmode de lo que el vol donar, sisplau?
Sí.
On es poden adreçar,
678-754480. Repito, 678-754480. Ese es el más directo porque es directamente conmigo. Y yo ahí ya los pongo en comunicación a todos.
Gràcies. Nova trucada, Xavi Margalef, que és el responsable de la plataforma Provocadors de la Pau. Xavi, bona nit.
Bona nit.
Què fan vostès? Ho sabem, però digui-ho amb la seva veu.
Com? Perdó?
Què fa la plataforma de vostès?
Més que res, bueno, és la plataforma que volem engegar de cara a promocionar el disc i el grup, en aquest sentit, i també per promocionar els projectes que es facin a partir de la plataforma de Provocadors de la Pau.
Com es provoca la pau?
Primer, jo diria en dos àmbits, i suposo que mossèn Joan Enric també us ho haurà dit.
Sí, però ara volem saber la resposta de vostè.
Un a nivell personal, perquè la pau es provoca a partir de cadascú. Si cridem i demanem la pau, o sigui, un ha de tenir primer la pau dins d'ell per a després poder-la provocar a nivell col·lectiu, que seria l'altre àmbit, no? A nivell individual, perquè nosaltres també som provocadors per la pau de cadascú, que cadascú tingui la seva pau interior, i després poder-la transmetre a tothom.
Xavi, és una mica revolucionari el pare Joni?
Home, si parlem per revolució, és que el mateix Jesús ja va ser un revolucionari, també, si parlem amb aquest llenguatge, no? Perquè, a veure, tot canvi provoca una espècie de revolució.
Xavi, per acabar, quina és la cançó, la interpretació que li agrada més del pare Joni?
La que a mi me reflexa molt, i el que és per la meva personalitat i tal, és la del Príncipe de la Paz, també, perquè ritme i tal, però sobretot per lo que és la història, perquè jo sóc capellà i, clar, a mi també me provoca, no?, aquesta pau interior, perquè jo la pugui transmetre de més. I és la història del mateix Jesús, però s'ha d'aquí als nostres dies.
Xavi Margalef, darrera qüestió. Persones interessades en connectar amb vostè, què han de fer? Trucar a on?
A veure, clicar directament a la pàgina oficial del Padre Joni, www.padrejoni.com.
Sí, la tenim, però no hi ha un telèfon de contacte amb vostè?
Hi ha un llibre que es crearà a partir de la pàgina web oficial que es diu plataformaplp@padrejoni.com.
Doncs molt bé, Xavi Margalef, responsable de la plataforma Provocadors de la Pau. Bona nit i gràcies.
Bona nit, vinga.
Ja hem escoltat...
Sí, això ho agraeixo també, no? Que hi hagi gent que se sent identificada amb el que faig, amb el projecte tan musical o tan solidari, i que em vulguin recolzar, no? Llavors pues, han fet la plataforma i bueno, pues, també m'importa molt, no?, que hi hagi gent que em recolza en aquest sentit.
breument el CD Toni Huguet.
Esta es una gran historia, la mayor jamás contada. Las antiguas profecías anunciaban su llegada. Era mucho más que poeta, infinitamente sabio. Él es el príncipe de la paz. Él es la luz que te ilumina. Él es principio y es final. Porque él sigue entre nosotros, va sembrando su palabra. A tu lado está esperando que conteste su llamada. No es difícil. Busca un poco de silencio, deja el corazón abierto y si le hablas, él te escuchará.
Ho diríem que sona molt bé. ¿Quants hi participen, señor manager?
Bueno, en la grabación del disco han participado gente bastante, bastante de primera línea, diríamos.
¿Usted también?
Sí, yo también. Cuando cogí el proyecto, el padre Johnny, lo primero que me pidió es que quería estar al máximo nivel para poder llegar a acercarse dentro del mundo de la música con el mayor respeto, que es una de las cosas que me impregnó. Eso también me dio a mí también una visualizar, porque normalmente la gente cuando se te acerca, bueno, yo quiero grabar lo más barato, vamos a intentar hacer un trabajo normalito, tal. Todo el mundo quiere que salga bien, pero bueno, en este aspecto él me remarcó que quería trabajar al máximo nivel. Entonces, pues nada, acudí a una serie de conocidos, en este caso pues estaba a la guitarra, segunda guitarra, Tony Brunet, es el guitarra de Marta Sánchez, por ejemplo. Los teclados y tal lo grabé yo con Iván Guerrero y también participó Fernando García, que es el teclista de Café Quijano. En la segunda guitarra también estaba Julián Kanevsky, que es uno de los guitarras de Defcon 2. Esto dentro del mundo musical pues tiene su porqué, ¿no? Y luego nos fuimos a grabar a un estudio en Infinity, Madrid, donde yo he grabado también varias cosas. También esto hizo que se abaratara un poquitín el coste, pidiendo un poquitín de favores y tal. Pero bueno, el resultado es que la crítica musical dentro del ámbito del rock, ya no solo del rock, sino a nivel estatal, lo que es la crítica en general de medios de comunicación que se dedican a lo que es el mundo musical, de momento han puesto un buen aprobado musical, que eso es importante. Entonces, creo que conseguimos esa meta, que era acercarnos con mucho respeto al mundo del rock por parte del padre Johnny.
¿Es troba tot arreu, aquest CD?
Sí, el CD se puede encontrar en, por ejemplo, en, no sé si se puede decir marcas comercial, pero bueno, en el Corte Inglés a nivel nacional, y luego, pues bueno, la distribuidora, que es Vale Music, lo distribuye en cuestión de un día o dos días en cualquier tienda que se pida y que no estuviera, evidentemente.
Gràcies, Carles de López.
De nada.
I vostè com a sacerdot pensa que la pirateria és pecat?
Sí, perquè és la ruïna de la música. De fet, jo m'he trobat que no s'aposta en moltes ocasions per nous músics que estan sortint, precisament perquè les discogràfiques saben que es piratejarà el disc i no es vendrà. I llavors hi ha un greu problema. Jo mateix l'he patit, m'he trobat en que a l'hora de presentar-ho no volia admetre pues, molta part de la indústria, i per exemple se va presentar 27 discogràfiques fins que una independent de Barcelona o Clock va decidir de publicar-lo. O sigui, que jo mateix he patit el problema. Després afecta a tot el que són discogràfiques, ràdios i sobretot també en el meu cas, com va destinat els meus beneficis a projectes solidaris, també encara és més greu. No seria com una petita omissió, perquè es deixa de fer una aportació a uns nens d'una part del món que estan sofrint greus carències, no? I llavors, pues, per a mi ho considero una omissió, una cosa urgent que entre tots podríem aportar i que llavors es deixa d'aportar.
Quin és el pecat capital que estima és més difícil perdonar? Pot no contestar, eh?
No, jo crec que dins de la condició humana, bueno, pues tots mos afecten, no? Jo en això sóc molt comprensiu, igual com Jesucrist, que va tindre la nostra condició humana i que sap com som i que tots se poden perdonar.
Li he fet aquesta pregunta perquè en el devessall dades referents a les moltes entrevistes que li han fet, vostè a aquesta pregunta va respondre: la ira, perquè te separa, distancia, destruye i provoca guerres. Manté aquesta resposta?
Sí, també. Això és veritat, perquè pot ser el que es veu més a nivell públic, no? És una dimensió externa del pecat, no? Hi ha pecats que es queden més per a un mateix, però això, per exemple, aquest pecat, la ira, pues, mos afecta com a convivència humana, no? Llavors, és el que provoca molts d'odis, guerres, enveges... Potser en aquest sentit ho remarcava, no? Però vull dir que qualsevol pecat, jo crec que Déu és capaç de perdonar-lo en aquest sentit.
Hi ha una altra qüestió que és que suposem que és molt interessant saber. En quin moment vostè sent el crit de Déu?
Com a...
Que decideix...
Primera ocasió, com a primera il·lusió,
decideix,
diria jo,
des de
ben petit, des dels 8 anys, tot i que volia ser un munt de coses en aquell moment.
Ja havia fet la primera comunió als 8 anys.
Sí, i llavors, per exemple, volia ser ciclista, astronauta i també capellà. Després, clar, hauria de madurar moltíssim.
El ciclista puja muntanyes, però l'astronauta va molt més amunt, eh?
Sí, pot ser que ja tenia una visió de sempre veure més enllà. Sempre tenia aquesta visió. I de fet, pues, també sempre m'ha agradat, no?, tot el tema aquest de l'espai, què es veu des de l'espai i tot això, no? I sempre he tingut curiositat, però bueno, llavors a l'hora d'anar madurant, pues, vaig anar triant pues, aquesta de capellà. Havia de madurar moltíssim, evidentment.
La bicicleta ja l'ha abandonat?
Sí, bueno, tot i que l'he practicat durant molts d'anys, també com a aficionat l'he practicat bastant.
Però estava molt a prop de l'Armstrong, vostè, o es quedava...
No,
menys alçada,
no arribava ni a Indurain, o sigui que una mica menys.
És que arribar a Indurain és com...
sí.
I amb quant home de l'espai, ja ho he explicat, no? Però com, què creu que es veu des de l'espai?
Però això m'ha interessat molt, perquè m'impacta molt, sobretot una entrevista que rellegeixo de vegades, no? López Alegría, que va anar a l'espai, que és com a més proper a nosaltres, no? I llavors deia que des de l'espai, quan se veu la Terra, no es veuen fronteres, que es veu un sol món. I jo penso que és veritat, i que precisament això és una paràbola del que hauria de ser el nostre món, no? Estem en un sol món, tot el que passa en el món ens afecta a tots. I jo crec que en aquest sentit, pues, no hi ha fronteres. Les fronteres i els murs de separació els anem fent les persones i mos anem destruint uns als altres, no? I per això jo crec que a través de la meva vida i aquest projecte el que intento és establir ponts i destruir murs de separació, no? I murs de la vergonya, diria jo, com ara el que estan aixecant a Ceuta i a Melilla. Això són xapusses del nostre món. S'ha d'anar més al fons, no? Jo estic en la línia de que a veure què es pot fer perquè no existeixin aquests murs de la vergonya, i sinó que tots tinguem, diríem, una dignitat de vida i puguem viure allí on estem cadascú sense tindre necessitat de sortir de la misèria, de la fam, i tindre que buscar-se desesperadament la vida en un altre lloc. I per això m'importa molt la justícia social. I per això demano firmes durant els concerts per a la cancel·lació del deute extern, i que tot això s'inverteixi el més important per als països més pobres, en sanitat, en educació, en desenvolupament, tot això és el que em preocupa, i això per a mi és urgent, i això intento transmetre sobretot a través de la meva música i a través dels concerts i a través de la Fundació.
I el senyor bisbe de Tortosa, Monsenyor Xavier Salines, què diu de vostè?
Pues me respecta, i per a mi és molt. No diu molta cosa, però entre nosaltres sí que hi ha diàleg, li ha anat plantejant cada pas que he fet musicalment. Lògicament, a ell no li ha passat mai una cosa així, no se li hagués ocorrit una iniciativa així d'aquestes característiques, però m'ha respectat molt. I per a mi és molt important que també hi hagi, pues, diàleg dins de la societat i concretament dins de l'Església. I en el meu cas m'he sentit valorat, i per a mi és molt.
L'ha tingut d'espectador?
Sí, concretament va estar una vegada en un concert que vam fer a Tortosa, es va poder apropar i va veure també per les reaccions que això provocava en molts de jovens.
I no li va dir: compte, Joan Enric, compte, on s'ha posat, no?
No, perquè ell me coneix molt bé, això és important, perquè m'ha donat, pues, en moltes responsabilitats dins dels últims anys, com a delegat de missions, per exemple. Això és un càrrec de molta confiança per la seva part. Després m'han encomanat parròquies, també treballen joves, i també estic dins del Consell de Consulta del Presbiteri. Llavors, pues, són càrrecs, jo diria, de confiança, i me coneix molt bé, sap les meues inquietuds, m'ha vist també treballar en altres llocs del món, llavors, pues, bueno, per això me valora molt.
No pensant mai que la situació seva l'està tan identificat en el camp de la música, li pot variar estructures mentals?
Bueno, no ho sé. Jo personalment tinc una, jo diria, una harmonia interior que intento cuidar. Llavors, en aquest sentit, un periodista me va dir una vegada tu cuides molt el teu jardí interior, perquè em va fer un seguiment durant diversos dies, llavors li va sortir així, no? Pues, bueno, pues potser si no, era una mica la clau de tota la qüestió, no? Cuidar el jardí interior. Jo crec que tots ho hauríem de fer. I llavors, si l'interior està ben equilibrat, pues, tot el que vingui, pues, bueno, se pot anar solventant, i jo sé que estic posat en un món difícil dins de la música, que tinc moltes dificultats, que tot el projecte en si, pues, és molt gran, la part de la fundació, la part musical, un munt de gent també que m'acompanya, els músics en directe, l'agència discogràfica, bueno, però mantinc l'harmonia, la calma, i si no, bueno, Carlos, que està aquí, que em veu una mica, pues també...
Ja me pongo yo malo por ti.
I les seves homilies són musicals, pare Jani?
Sí, a vegades sí. A vegades he cantat alguna cançó, una cançó en una homilia, i a vegades també, pues, conto coses de la vida, coses que m'han passat, conto també històries, contes, intento, pues, que arribar de forma senzilla a la gent, no? Perquè l'important és arribar al cor i fer arribar el missatge, perquè si no, no serveix de res.
I no pot passar que algun dia els feligresos vagin a escoltar el pare Joni i no a mossèn Joan Enric Reverté?
No, perquè ho porto integrat en la meva vida, llavors jo crec que em coneixen ja i veuen que tot el que faig és una coherència personal. Llavors, pues, bueno, s'alegren ara de l'última etapa com a més pública, com a més professional, s'alegren, però, per exemple, aquest estiu vaig fer un concert i en una de les parròquies, al Marroig concretament, no? I va vindre tot el poble, se va volcar tot el poble, i jo crec que em van vindre a recolzar tots, i era una manera de dir, les persones que convivim amb tu cada dia, t'apreciem, t'estimem, estem en tu i volem que tire endavant tot això que estàs fent, perquè està arribant a molta gent i estàs fent molt de bé.
Sí, yo quisiera añadir a esto que mucha gente piensa que esto es una operación de marketing que se ha montado alrededor del padre Johnny, y para nada. Yo, que soy, vamos, el primero que a donde me llegó el proyecto fue a mí hace 4 años. El padre Johnny ya era así, o sea, él ya andaba por ahí tocando la guitarra, porreándola, haciendo rock and roll con su seminario Boys anteriormente, llevaba años, hace las misas after hours. Quiero decir que esto no es una operación que se haya montado en torno a él para destapar así un personaje a la luz, no, para nada. El padre Johnny ha sido siempre rockero, ha sido siempre una persona muy dinámica, es lo que te he dicho, él se mueve por unos parámetros que ninguno de nosotros nos movíamos. A partir de ahí, lo único que hemos hecho es pulir la cuestión más musical, que era donde él no podía llegar porque nunca ha estado metido dentro del mundo de la música tan seriamente. Hemos pulido esas canciones, le hemos dado forma, lo hemos convertido en ese disco, y a partir de ahí Padre Johnny ha sido conocido mediáticamente, dijéramos, por todo el gran público.
Carles, què vol dir la música, o després de la música, after hours?
Bueno, eso es una experiencia que el padre Johnny me comentó, que yo me quedé súper sorprendido cuando me la comentó. Era más que nada, pues, después de los conciertos de la noche, creo que fue. Pues,
pero after hours es muy estar, sí. Es a la matinada,
bueno,
¿no?
Bueno, es después de horas. Cualquier cosa que se haga, que se llame after hour, quiere decir que es después de la hora. Pues, por ejemplo, no sé, si las misas son a las 7 de la tarde, evidentemente hacer una misa a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana ya es una misa after hours, ¿no? Pero mejor creo que lo puede explicar él, porque la
de verdad. Sí, bueno, això va ser una experiència que vaig posar en marxa en un festival de música, després dels concerts de la nit, perquè tenia un plantejament, i és que molts de joves el diumenge no venen a missa perquè, clar, estan dormint, perquè han vetllat fins a molt tard. Llavors jo vaig pensar, bueno, però n'hi ha que tenen inquietuds musicals i per l'horari no els va bé, pues faré una missa més adaptada al seu horari i a la seva manera. Llavors va ser, pues, fer-ho en aquest horari, llavors en la banda de rock tocant en directe, llavors hi havia un pallasso, un predicador de Guatemala, que feia també una mica d'animació i provocava el públic a participar. I després hi havia unes projeccions i unes pantalles. Jo diria que els joves se van sentir identificats, van participar massivament i va ser una gran experiència. Bé.
Hi ha un grup de rock, punt de referència per vostè, o diversos?
Sí, hi ha diversos grups. Per exemple, com a grup de rock m'agrada Guns N' Roses, a nivell estatal Rosendo o Barricada, i a nivell de pop rock U2, tant per la part musical com també pel compromís que tenen en la pau i la solidaritat, i per a mi en això també és un referent.
Però el primer rocker que li va cridar l'atenció?
El primer rocker potser va ser Rosendo.
Qui és, bueno, Rosendo, per favor?
Rosendo, és un rocker que porta moltíssims anys i hi ha una gran trajectòria. En primer lloc ja va començar en Ñu, després va estar en Leño i després ja en solitari com a Rosendo. No? I dins de l'àmbit del rock estatal, pues, és el punt de referència, és el mestre, com si diguéssim, perquè porta moltíssims anys. I llavors, pues, per a mi ha sigut com a un punt de referència també, i vaig tindre la gran sort aquest estiu de compartir escenari en ell a Vigo. Va ser un gran concert, més de 20.000 persones.
21.000.
21.000 persones. Bueno, pues vam poder disfrutar al màxim los rockers de diversa condició, no? Perquè a mi m'agrada també remarcar que aquest projecte és un projecte molt obert, no? I que per damunt de qualsevol condició, de qualsevol ideologia, de qualsevol raça, de qualsevol religió, fins i tot, és una cosa totalment oberta, i que el que es pretén en principi és fer bona música i fer arribar inquietuds humanes, socials i espirituals a tots els públics. I en això, pues, el primer que m'ha entès és el productor, i després tota la banda, perquè hi ha gent de diverses cultures dins de la banda, de diverses filosofies de la vida, de diverses creences, però tots estem units per un mateix ideal, que és fer bona música i sobretot aportar un rock vitalista, aportar algo molt positiu al món i en temes urgents, no? com la pau, la solidaritat, la justícia social i sobretot ajudar en aquells nens de Guatemala en aquest projecte concret. Això és el que ens uneix per damunt de tot.
Vostè el coneix, el Rosendo, sí?
Sí, el vaig conèixer personalment, li vaig regalar un disc, vam estar parlant sobre temes de la música, sobre el rock i també sobre temes socials, no? Perquè ell fa un rock, diria, social però més urbà, i jo faig un rock social potser una mica més ample, més global.
Gràcies per a Johnny, gràcies Carles, ens queden uns minuts però que els tancaran vostès si són tan amables amb alguna interpretació.
Ui, diu. Jo volia ficar un tema.
Ah, endavant.
Sí. Jo volia ficar un tema. Trobo que el pescador, no?
Sí, el pescador de hombres. Bueno, a mi m'agrada molt i, de fet, és una versió molt coneguda, però sobretot m'interessa molt el concepte de pescador d'homes. Què significa? I he reflexionat molt sobre aquest concepte i m'agradaria que la gent també pensés.
Doncs endavant, i mentre els diem a tots vostès, gràcies Joan Enric, gràcies Carles, fins al proper divendres. A tots, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. De otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno.